Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Reprenem la primera roda política de la temporada parlant d'ensenyament. Ara marxem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo i la consellera d'Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Penedès.
Doncs, efectivament, qui m'acompanya a l'altre costat de la línia telefònica és la Núria Güell. Ella és regidora de Baivei i consellera comarcal d'Educació. Molt bon dia, Núria, com estàs?
Molt bon dia, molt bon dia.
Ja hem començat les escoles, aportem un parell de setmanetes. Quina valoració en feu des del Consell Comarcal?
Bueno, la valoració cada any tenim molt de tinglado, però bueno, hi ha anys més bé, hi ha anys més malament, però cada vegada hi ha més nens i bueno, ha començat el curs bastant bé, les línies a tope de transport, amb el batxiller incluït, i, bueno, i els menjadors, les beques cada vegada en donem més. Hem donat més de 4.000 i pico de beques menjador, per tant, els col·legis, les escoles plenes de nens.
Déu-n'hi-do. Amb els números sobre la mà, 3.613 beques menjador.
Sí.
Heu fet 800 sol·licituds de transport escolar obligatori,
sí,
i 350 pel transport escolar per a infantil i primària. Esteu satisfets amb aquests números?
Bueno, ni és que satisfets ni no satisfets. Saps que tot l'any és matrícula oberta i, per tant, això pot variar, contínuament. I aquestes dades que tens, ara segurament que n'hi ha més, perquè van entrant. Vull dir que hi ha gent que es desperta a fer la sol·licitud com falta un dia per anar al col·le.
Clar.
Per tant, tot l'any n'hi ha, perquè venen gent de fora a viure aquí, gent de Barcelona, gent de tot arreu, i per tant això varia molt, varia.
Mm-hmm. Tu portes ja uns quants anys com a consellera d'Educació. Veus que aquestes xifres van augmentant, i sobretot després de la Covid, que és quan molta gent, el que comentaves, que ha vingut de Barcelona, per exemple, d'expulsats de l'àrea metropolitana?
Sí, sí, després de la Covid, a part, molta gent d'aquí tenia segona vivenda i ara és primera vivenda, han marxat de Barcelona.
Uh-huh.
I, per tant, pues això es nota amb els nens i amb les beques i amb tot, es nota, amb tot.
Són moltíssimes sol·licituds, les que...
Moltes, moltes, moltes.
Com es gestiona tot això?
Bueno, costa, costa, costa. Sort que tinc tècnics que... Tinc tres tècnics que... Bueno, aquests mesos hem anat treballant a tope, perquè, clar, els papes volen la beca donada abans de començar el col·le, per tant, s'han de mirar els SMS abans de començar el col·le. Després, les línies de transport, primer ja ho sabeu que hi ha l'ensenyança obligatòria, que és l'ESO, i hem d'agafar els de batxillerat que s'apuntin, però de moment no poden pujar, fins que els de l'ESO, fa una setmana i pico que ja estan anant a l'escola. Llavors és quan deixem pujar els de batxillerat, que no és una ensenyança obligatòria. Però sempre reivindiquem el mateix. Jo, personalment, fa molts anys que dic el mateix, que no tenim un transport públic aquí adequat a les escoles com comencen, perquè pugin els de batxillerat i els de cicles formatius.
Clar.
Per tant, hem de deixar pujar els de batxillerat en els autocars, els busos de l'ESO. Però clar, hi ha línies ara en aquest moment que estem a tope, a tope. O sigui, des del batxillerat hi ha alguns pobles que just ara van dintre l'autocar. Però tot pot ser que a mig curs vinguin més nens de l'ESO i llavors el problema estarà aquí.
Clar.
Però jo, és una de les meves lluites de tota la vida i de tots els anys que porto com a consellera d'Educació. No es pot quedar cap nen sense transport
i que vulgui estudiar.
I que vulgui estudiar. Perquè com més traves li posem,
pitjor.
Menys estudiarà.
Clar. I aquesta reivindicació precisament t'anava a preguntar per ella, perquè fa molts anys... Què us diuen des d'ensenyament? Quina és la solució?
Com que això la llei no hauria de canviar, però no és el canviar, és que si hi hagués transport públic amb horaris escolars, doncs no hi hauria cap problema, perquè els de batxillerat pujarien en transport públic i ja està. Però ara en aquest cas, per exemple, en un Mallvei, o en un Bisbal, o en un Llorenç, les hores d'autocar no els posaran, això evidentment, perquè aquí pujarà els nens de batxillerat i res més. Durant el dia aquesta línia no funcionaria, perquè puja molt poca gent al bus, molt poca gent, i més en pobles petits.
Clar.
Però bueno, doncs que s'espavilin, però aquí haurem de fer haurem de fer un pensament aquí a la comarca del Baix Penedès, que tothom es pensa que als pobles grans, a Barcelona hi ha bus, a Vilafranca hi ha bus, al Vendrell hi ha bus i a Calafell hi ha bus, però aquí no, als pobles petits no. Vull dir que... I a més, aquest any també hem agafat dues escoles més, la gestió del Consell, que són de Vendrell, que és el Garbí i el Marta Mata. Això són menjadors escolars amb molts nens. Uh-huh. Llavors, bueno, doncs, també es necessitaran monitores, balladors i balladores, que no n'hi ha prous, que estem reivindicant fa molts anys el mateix, i cada dia hi ha més nens amb problemes que necessiten un ballador o balladora durant tota la jornada.
Precisament aquest tema el comentàvem la setmana passada amb directors d'escoles i sí, era un drama, perquè deien és que no surten els números, i és una reivindicació també de fa molts anys.
De fa molts anys. Però, de totes maneres, jo sempre estic dient el mateix. Encara que es preparin, perquè han de fer un curs i tot, per ser ballador o balladora, el problema està quan entren a treballar aquests balladors i balladores. Clar, un ballador el poden agafar per dues hores, per quatre, per tres, i a sobre mal pagats. Per tant, no tothom li llama aquesta professió, entens?
Ja.
I em sembla que haurien d'enfocar-se amb balladors i balladores i monitors i monitores de menjador, perquè són sous baixos i poques hores.
Clar. S'hauria de fer més intents, no? O més unes intents. Jornades completes, no?
Sí, unes jornades completes. Però, bueno, pues, això està... aquí hi ha problema. I llavors, costa molt trobar gent, després l'administració no posa els suficients... I bueno, ara en aquest moment el departament, jo he parlat molt amb el Departament d'Ensenyament, estem en pressupostos no aprovats encara, estem en pressupostos d'aquest any, l'any que ve prorrogats d'aquest any, i l'any que ve ja veurem, i clar, no podem, si estan els diners gastats, és que no se'n poden gastar més. Vull dir que jo el que demanaria és que tots els partits polítics, siguin del color que siguin, que es posin d'acord, que Ensenyament ha d'anar per davant de tot. Per davant tot. I no sé, és així.
Déu-n'hi-do. Núria Güell, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui via telefònica, perquè per qüestions d'agenda no era possible venir, i que continueu treballant en aquesta línia tan bona com esteu fent.
Moltes gràcies a tu.
Una abraçada.
Adéu.
Després d'escoltar la consellera comarcal del Baix Penedès, continuarem amb la tertúlia que conduirà la Lourdes, però abans, recorda'ns qui ens acompanya en aquesta recta final.
Doncs sí, tenim a la Fina Mascaró, regidora d'Educació d'Olèrdola. Molt bon dia, Fina.
Hola, molt bon dia.
Ben tornada.
Moltes gràcies. Igualment,
Laia...
amb moltes ganes de participar.
I tant que sí. I la Laia Albiol, regidora d'Educació de Sant Sadurní d'Anoia. Molt bon dia, Laia.
Bon dia.
Bé, ara que us tinc a les dues, jo no sé si la cartera d'ensenyament és el que sembla els que sabem una miqueta del tema. M'explico. Educació, les competències són de la Generalitat i vosaltres, des dels ajuntaments, feu el que a vegades us deixen o podeu. És tan desagraïda com a mi em sembla, per exemple?
Aviam, desagraïda no és. A mi m'agrada molt portar educació, però sí que és veritat que és complicat, perquè, bé, al final no acabem d'entendre, o crec que potser el departament no acaba d'assumir les seves competències, o les assumeix però de forma molt lenta, i les demandes són molt elevades, perquè al final les escoles, recordem que són llocs on cada dia hi passen moltes persones, moltíssimes persones, per tant, que hem de mantenir molt bé, que hem de conservar molt bé i que hi hem de dedicar molts recursos i esforços. Llavors, això no s'està donant de la manera en què, com ens agradaria, no?, a nosaltres, i bé, al final sí que és veritat que jo crec que acabem assumint coses que potser sobre paper no ens toquen assumir, com per exemple el tema dels ventiladors, no?, en aquest cas, però bé, al final ho assumim perquè nosaltres posem com a prioritat el benestar, no?, dels infants que tenim escolaritzats aquí a Sant Sadurní, i bé, i ho acabem fent. Però sí que és veritat que a vegades és una mica qui assumeix això, qui assumeix l'altre, bé, no ho estan assumint, doncs ja ho fem nosaltres, no?, i bé, tenim aquest una mica dilema.
Uh-huh. Fina.
Jo comparteixo el que deia la Laia. No és que sigui desagraïda, el que sí que és que pels esforços que suposa, diguem que tenim resultats que no són prou òptims pel que ens agradaria. M'explico. Per exemple, el tema que acabes de dir, Laia, no?, el tema dels ventiladors, no?, és molt dur, no?, que tu explicaves, no?, el que costa un ventilador, tota la polèmica que es genera per si són 18.000 o si són 14 o són 23. Si diem, no és que no sigui rellevant. El problema és que ha hagut d'actuar l'Ajuntament per tal que aquestes criatures puguin estar a l'aula, puguin atendre, perquè, evidentment, si tu estàs en una situació incòmoda a l'aula, encara és més difícil, doncs, estar atent i de més. I també hi ha uns professionals que estan fent una feina amb una situació laboral que no és òptima. Llavors, dic perquè centrem el tema en un tema econòmic en lloc d'anar a mirar què és el que està passant, com és que el departament no està fent la feina que li toca. I els mestres i les mestres, doncs, toquen diguem, el que tenen més proper, que és l'Ajuntament, que per això estem, no?, per donar servei a la ciutadania. Però que, clar, quan és una competència que no és teva, tot això es complica. I ja no vull entrar després amb els informes tècnics, jurídics i de més, perquè al final sempre hi ha aquesta voluntat política d'atendre les necessitats més properes de la ciutadania, i més quan estem parlant de temes rellevants com és el tema de l'educació, no? En l'entrevista que fèiem a la consellera, o que feies a la consellera del Baix Penedès, no?, ho situava com una cosa prioritària. Jo crec que tothom segurament estaríem d'acord en que l'educació i la salut són les coses més prioritàries, i ambdues són temes en els quals els ajuntaments no hi tenim la competència delegada. Però si em deixes, m'agradaria obrir un altre meló.
Ja el trobava a faltar, jo. I tant, obre, meló, obre.
Puc?
Sí,
puc.
I tant.
Però tot això també, vull dir, ve arrel de l'entrevista que li has fet a la consellera del Baix Penedès, que estic totalment d'acord amb la immensa majoria de les coses que ha dit, però m'agradaria centrar en que, quan explicava, no?, de les vetlladores, de les monitores de menjador, de la manca de recursos que tenen, doncs, a les escoles, i també, doncs, la setmana passada aquesta gran tertúlia que vau fer amb els professionals. Escolteu, jo penso que aquest país el que necessita és, d'una vegada, que seguin tots els agents, tots els colors polítics, seguin d'una vegada i mantinguin un pla educatiu, o digueu-li com vulgui, si és pla, si és projecte, com li digueu, com li vulguem dir, però d'una vegada, i que es mantingui. El problema del nostre, almenys des del meu punt de vista, jo no sóc experta, però sí he estat mare d'una escola que, gràcies a Déu, quan els meus fills hi anaven, i ara també, però parlo de quan jo vivia intensament l'escola, era puntera, val? I un ensenyament públic excel·lent. Però el que sí trobo a faltar és un pacte d'educació, val? Jo prefereixo més d'ensenyament que d'educació, però ara ens fan dir educació, vale? En el que per anys mantinguem les estructures i no canviem cada vegada que entra un color polític a manar, canviem les coses, perquè és que és superdifícil que els professionals sàpiguen per on han de tirar.
Jo crec que l'has encertada molt bé, perquè fa anys que jo vinc dient el mateix, potser no tant en ràdio, però sí en petit comitè, que aquí som molt curtplacistes. És a dir, el que deies, no? Ara entra, estava Esquerra, ara entra el PSC, estava Junts. Al final, cada 4 anys ens hi trobem al mateix merder, perdoneu per l'expressió, on no, on sembla que l'educació sigui una fitxa que pots moure com et dona la gana i que al final no els importa l'educació o l'ensenyament, el que serà el futur. Sí, digues, Laia.
No, és que justament anava a dir el que o estava pensant el que tu estaves dient, no? De dir, a mi, jo el que trobo a faltar és aquesta projecció de futur, cap a on anem, no? I que tots hi estiguem d'acord i prendre decisions o valorar, no? Aquest futur en una direcció. Perquè és com que sembla, no?, que una cosa tan important com és l'educació, que bé, jo aquí també em plantejo, no?, de realment per ells, els hi és, o per qui pren aquest tipus de decisions, no?, és tan important, perquè al final sembla que les decisions es prenen una mica, vull dir, de forma ràpida, no? No sé com dir-ho perquè no soni malament, però bé, jo penso que són coses molt importants i que s'han de pensar molt bé i que s'ha de mirar molt bé cap a on anem, que no es poden prendre decisions contradictòries, que jo crec que és una mica el que va passant, no? Un any surt una cosa i l'any que ve sortirà una cosa totalment contrària a l'altra, no? I, ostres, al final et planteges una mica, no?, cap a on anem.
Jo tinc una teoria, si em permeteu. I ja sé que les dues pertanyeu a grups polítics. Però no teniu la sensació... A veure, la Fina i jo ja tenim una certa edat. Laia, tu em sembles una mica més jove.
Sí, ho és.
Una mica més jove.
Dono fe que és molt jove, la Laia, però molt experimentada.
No, ho dic per l'ensenyament que vam rebre. Potser, Fina, tu i jo, encara que ens portem uns quants anys, hem viscut una època, crec que a nivell d'ensenyament, molt bona, com era l'EGB. I jo tinc la sensació, i ara sereu vosaltres les que digueu, de que cada cop volen que els alumnes o l'alumnat sigui més tonto, puc dir-ho així? O que no pensi Ostres. Tant? Sí, he sigut una mica bèstia, perdó, eh?
Bueno.
Però la sensació meva és aquesta, és a dir, anem a fer les coses més fàcils, que no s'hagin d'esforçar.
No, jo crec que...
Que siguin menys crítics.
Fina,
Laia, tu.
També, jo? Vinga, va. Complicat aquí respondre això, eh? No,
després jo, no. Però primer tu.
Jo crec que no. Crec que darrere de les escoles hi ha grans mestres i crec que els professionals són molt bons i s'hi dediquen molt al dia a dia, però sí que és veritat que penso que això, jo crec que ja ho hem tractat en altres tertúlies que hem tingut, que la societat, no?, va cap a una direcció del que diem, no?, pantalles, estimulació a totes hores, tot molt ràpid, no dedicar, no?, gran estona i gran esforç a fer una cosa, sinó que és tot immediat, ja, ràpid, i això al final ens crea com uns patrons, no?, de conducta, de fer, d'actuar, i jo crec que una cosa porta a l'altra, és a dir, com hem de ser crítics si tenim un ChatGPT que ens respon a tot el que li preguntem, no? I a sobre ho fa bé.
Molt bona,
llavors,
eh?
Llavors, jo crec que la cosa va per aquí, no va en què... Perquè jo crec que darrere de les escoles, no?, i el sistema educatiu, hi ha grans professionals, però és que la societat avança cap a un ritme que fa por, eh? I jo crec que la cosa va més per aquí.
Ja sabeu que el temps se'ns tira a sobre, segur, i obrir tots aquests temes és superinteressant. Jo sempre dic que les vostres tertúlies haurien de durar més, perquè en el moment que arribem allò al punt més àlgic hem de plegar. Però a mi m'agradaria fer una reflexió d'abans i després continuo amb aquesta. Quan parlàvem, no, de que les coses canvien, no, que cada equip de govern que entra canvia les coses, jo no entraré a valorar si era d'un color polític o no, però hi va haver tota una feina fa un parell o tres d'anys en la que diferents experts van seure, van fer un document en el que es podien haver treballat tots els polítics per tal de fer aquest projecte educatiu, i hi havia grans experts de tots colors. I això és un estudi, em sembla que eren 18 experts, vull dir, alguna, fins i tot hi havia alguna persona, doncs, del Penedès, en aquest cas la Carme Montoll, gran docent i gran persona que entén l'ensenyament i que el porta a la sang, i això ha quedat en un calaix. I ningú li ha donat més importància, perquè en aquell moment s'ha canviat el govern i aquí s'ha quedat. Això, per una banda, perquè volia explicar del punt d'abans. I després, respecte a si les criatures, si abans funcionava millor, si les criatures són diferents. Mira, em sembla que era ahir o abans d'ahir, sortien dades. No pot ser que el 37% de les criatures tinguin necessitat especial. Què ens està passant? Què ens està passant? Com a societat, eh? I no vull dir que no els hem de donar un tracte. No estic dient això, eh? No voldria que se'm malinterpretés. Però si un terç de les criatures que van a les escoles tenen problemes, voleu dir que el problema no és que no sabem arribar a les criatures? I no perquè no hi hagin bons professionals, perquè no li posem els mitjans? És que és una dada que, de veritat, de vegades allò dius un 37%, però quan ho poses en relació a que és un terç de les criatures que estan escolaritzades. Parlo de dades que han sortit a la premsa, eh? Vull dir,
sí.
No és que sigui... Sí, sí. Pues, a mi això em fa pensar moltíssim. Em fa pensar de que què és el que passa. És a dir, que tinguem un ChatGPT, per exemple, que ens doni respostes i, com deia la Laia, ens les doni encertades, vale, però és que jo el que vull és que la criatura sàpiga preguntar al ChatGPT. Jo me'n recordo de l'època, jo sé, sí, cert, ens porto uns quants anys amb tu, però jo sí que sóc DGB, i en faré 60, per tant, més o menys la gent pot situar. A mi m'ensenyaven a sumar i restar i després em van explicar que la calculadora servia per fer allò que jo estava fent. Val? I que quan jo ja sapigués que 3 i 3 feien 6 o 3 per 3, 9, la calculadora ja m'ho donaria. Però a mi em feien aprendre el que feia la calculadora. Què vull dir amb això?
Aquest és el tema.
Està molt bé.
Aquí està el tema. Que almenys els ensenyes.
Clar, i a pensar... Nosaltres hem de formar criatures crítiques que sàpiguen pensar què és l'objectiu. Ja aprendran coses a la vida. No tothom té per què aprendre història o enginyeria o no sé què. No, hem de fer criatures que pensin, perquè si pensen, seran crítiques. Si seran crítiques, seran lliures. Vale, això ja entrem en un altre debat. Ja saps que...
Sí.
És que potser això és el que no els interessa, els de dalt. I per això anava la pregunta.
No, ja t'he canvi... pillat, eh? Fa uns anys que treballem tu i jo, ja, eh? Vull dir que
sí,
ja,
sí, tu ja m'has pillat, per on vaig. Sí,
que la paraula tontos no anava...
Molt.
Sí. Exacte, no, la paraula bastant, tontos era situada exactament on tot el volia situar, no pas de menysteniment, sinó de no deixar que creixem, o que les nostres criatures creixin com a persones.
Sí, exacte.
Déu-n'hi-do. El tema, com dius tu, Fina, donaria per dues hores directament. Sí. Se'ns esgota el temps. Fina Mascaró, regidora d'Educació d'Olèrdola, Laia Albiol, regidora d'Educació de Sant Sadurní d'Anoia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta primera roda política amb la que ens estrenàvem amb vosaltres, i esperem que hi hagi més durant aquesta vuitena temporada.
Moltes gràcies. Un altre dia ampliem roda de debat, i així podem parlar més en profunditat d'aquestes coses.
I tant que sí.
I tant, Laia. Moltes gràcies, bon dia.
Adeu.
I tot seguit, el flash informatiu de 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15 i comencem aquest nou flash informatiu explicant-vos que dissabte es va inaugurar la nova llar d'infants municipals, la Petita Foix i la plaça Senyora Mariana de Torrelles de Foix. L'acte va comptar amb la presència de la vicepresidenta primera de la Diputació de Barcelona, Marta Ferrés, que va ser rebuda prèviament a l'Ajuntament, on també va signar el llibre d'honor. El nou equipament, en funcionament des de l'inici del curs escolar, ha suposat una profunda remodelació i modernització de l'edifici de l'antiga escola. Així, amb l'ampliació del servei d'escola bressol fins a 41 places i 3 línies, a partir d'I0 es dona resposta al creixement demogràfic i a les noves necessitats a les famílies que s'han instal·lat al municipi en els darrers anys. El projecte, amb una inversió superior al 1 milió d'euros, ha estat finançat al 100% per la Diputació. Els veïns de la urbanització Mas Romeu de Calafell han recollit signatures i promogut protestes per la supressió de certs punts de parada del bus urbà al nucli. Segons diuen, moltes persones grans i residents amb la mobilitat limitada estan sent afectats perquè les parades que queden en funcionament els queden ara molt lluny i en zones amb pendents pronunciats. L'Ajuntament al·lega que les parades s'han retirat per prioritzar aquelles que tenen més demanda per agilitzar el servei i fer que el recorregut complet de la línia no superi una hora. També asseguren que Mas Romeu no es queda sense servei de bus. Els veïns, però, demanen que aquest servei tingui en compte les necessitats reals de la població. Asseguren que les parades suprimides donaven servei a col·lectius vulnerables, com gent gran, i són útils per accedir a serveis bàsics com els centres de salut, les escoles o les botigues. En aquest context, el Partit Popular ha anunciat que presentarà una moció al proper ple i amb ella reclamen revisar amb urgència el pla de mobilitat vigent i les rutes del transport urbà, sobretot a Mas Romeu i altres zones greument afectades pels canvis introduïts recentment. L'objectiu, diuen, és restablir les connexions suprimides i garantir que hi hagi freqüències adequades. Seguim explicant-vos que les parròquies de Vilafranca organitzen una missa de comiat i acció de gràcies a les Vedrunes després de l'anunci del tancament de la seva comunitat a la vila. La missa de comiat i acció de gràcies se celebrarà el diumenge dia 5 d'octubre a les 6 de la tarda a l'església de la Mare de Déu de Montserrat a l'Espirall. La congregació religiosa de les Vedrunes ha fet pública aquest mes que tanca a més la seva comunitat a Vilafranca. Les germanes carmelites de la Caritat, més conegudes com Vedrunes pel nom de la seva fundadora, van arribar a Vilafranca el 1852 per portar l'hospital i una escola a asil. Aquesta primera comunitat s'hi va afegir una segona dedicada exclusivament a l'ensenyament, que va culminar amb la creació de l'escola Sant Elies, que en l'actualitat forma part de la xarxa de les 39 escoles de la Fundació Vedruna Catalunya Educació. Les dues religioses que queden actualment a la comunitat de Vilafranca, Maria Teresa Jamissans i Maria Teresa Martí, s'incorporaran a les comunitats de Mollerussa i l'Espluga de Francolí. I acabem apuntant-vos que el Centre d'Acollida d'Animals Domèstics del Penedès ha fet un balanç positiu de la campanya d'adopcions impulsada aquest estiu sota el lema 20 llars per a 20 gossos. L'objectiu era trobar una família per 20 gossos que feia anys que vivien al centre i a data del tancament de la campanya, 7 animals han estat adoptats. Les seves adopcions, diuen des del centre, representen una segona oportunitat per a aquests animals i alhora alliberen espai al centre per atendre noves urgències. Tot i el bon resultat de la campanya, al centre encara hi ha molts animals a l'espera d'una família i per això la Mancomunitat fa una crida a la ciutadania a visitar aquest centre i considerar l'adopció com la millor opció per donar una nova vida a un gos o un gat abandonat.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:15. Ja heu pogut anar escoltant que durant aquestes setmanes anem incorporant seccions noves i ens retrobem amb d'altres que una temporada més ens acompanyaran. Aquesta és una que ens agrada moltíssim, i segur que a vosaltres també, la de gastronomia, on cada mes parlem de plats de temporada i els maridem amb vins i escumosos amb dos conductors excepcionals que fan un tàndem meravellós. El Xavi Roig, sommelier de Calferro, i el David Bernet, xef i propietari del restaurant del Vell Papiol, acompanyats avui per la Lourdes.
Doncs sí, i ja tenim a punt el Xavi Roig, sommelier de Calferro, als estudis de Sant Sadurní. Molt bon dia, Xavi, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Ben tornat.
Sí, tornem a començar temporada, que fa molta il·lusió.
Com ha anat l'estiu?
Bé, aquí, bueno, nosaltres al final, com que tampoc no som tant de costa, una mica estem, és la normalitat, però bueno, avui que ja ha canviat el temps, doncs també ja és això, que ja fa fresqueta, ja havíem d'agafar el jerseillet, i també ja pensem en altres vins que teníem oblidats ara per l'estiu. I també em sembla que el que ens prepara doncs el David també són plats ja una mica ja pensant en la tardor, perquè ja està canviant una miqueta. O sigui, que jo també he portat uns vins que amb la idea de que es vagi veient doncs aquest canvi de, bueno, aquest canvi de temps una mica que està ben. I també estem una mica ara amb temporada, doncs, de que al final dels productes de temporada, ara es pot dir que és una mica, comencen èpoques de fires aquí, sobretot a Sant Sadurní, tenim uns esdeveniments bastant importants. Ben aviat, doncs, d'aquí 10 dies tenim el Cabatàs, nosaltres organitzem un off del Cabatàs que en diem Territori Farbacent, i després doncs hi ha moltes més cosetes doncs, que aniran doncs, sortint aquests dies, i és això, s'acaba barema, bueno, cap al Baix Penedès o cap a muntanya encara dura una mica la barema, però nosaltres aquí doncs, a l'Alt Penedès doncs, ja ho tenim tot, es pot dir que quasi collit, perquè sempre es dedica principalment als vins escumosos, i al dedicar-se als vins escumosos doncs es busca sempre aquesta acidesa i aquesta frescor, però bueno, encara els cellers encara fa una mica encara oloreta doncs de fermentacions i d'aromes que fa goig.
Doncs si et sembla, anem a saludar el David Bernet, xef i propietari del restaurant Vell Papiol, que ja el tenim també a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, David, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Com ha anat l'estiu? Preguntar-li el mateix que el Xavi.
Bé, irregular, també. També aquesta calor que ha sigut sufocant, també. Doncs també, depèn de quines hores, la gent sembla que no sortia massa al carrer. I després depèn dels dies, també. Però, bueno, també és la tònica dels últims anys. També els costums han canviat molt des de la pandèmia. La gent ja, no, potser no surtant a sopar, doncs, depèn de quins tipus d'elaboracions, si es tira més cap a coses més per picar, no? Vull dir que és diferent, vull dir que cada època és diferent.
Molt bé, doncs, si us sembla, ens fiquem en matèria amb el primer plat, David.
Doncs mira, aquest any, de moment, ha començat tota la temporada de bolet, sobretot de cep i rovelló, molt, molt bé, i començarem doncs, per aquest ingredient, perquè les xarxes van plens de cistells, no? Llavors, bueno, també aprofitaríem una miqueta per donar idees de què fer una miqueta amb aquests bolets. El que està sortint ara més, bàsicament, és el cep i el rovelló, però especialment el cep aquest any està sent excepcional en quantitat, no? El bolet ara està sortint més a la part, no?, de més alçada, més prepirineus i tot això, val? Però bueno, si tot pinta i com ha canviat una miqueta el temps amb pluges i tot això, segurament doncs, també serà molt bon any per aquí, no?, per aquesta zona nostra. Llavors, bueno, la primera que proposo, com també ha hagut així, com deia el Xavi, no?, una miqueta un canvi de temps, que al matí ja fa més fresqueta i al vespre també, val? Bueno, us proposo utilitzar els ceps de dues maneres, no? Hi ha un mateix plat. Serà una crema de ceps, no?, que al centre hi ficarem per fer-lo una miqueta més, diguéssim, més de gala, val? Un mini timbal de patates, ceps, ou poché i pernilet, no?, perquè al final les cremes no tenen per què ser avorrides, ni tenen per què ser senzilles, no? També podem aprofitar, doncs, un dia fer una crema i l'altre dia fer el timbal, però, bueno, anem a donar per si tinguéssim que fer, diguéssim, algun sopar amb més compromís, val, amb aquesta crema de ceps. El primer que faríem seria, no, quan agafem sempre, quan fem aquest espai, sempre ho expliquem, no? Un mateix producte, val, a la cuina s'utilitza o s'aprofita per diferents maneres. Ens passa una miqueta amb el bolet, ens passa una miqueta amb, depèn de quines verdures, doncs que aprofitem una miqueta la part dels peus, val, la part dels ceps que siguin més lletjots, que tinguin més un cop, doncs això són aquells retalls que anirem guardant doncs, per fer aquesta crema. Lògicament també en ficarem algun de, no, de que estigui doncs, de la part del cap, perquè també allí també hi ha el gust, d'acord? Però sàpiga triar dels més macos, els de gent per saltejar, els que estan no, més tocats, més al tronc, doncs els farem servir per aquesta crema. Llavors, simplement, serà una crema de bolets, que normalment amb una crema hi ficaríem altres verdures, patates per espessir, amb els ceps ja no ens caldrà tant. Llavors, simplement agafem una miqueta d'oli, val? Sofregim una miqueta de porro. Jo sóc partidari de ficar sempre alguna mesclar una miqueta de porro, ceba, escalunya, no? O una miqueta d'all tendre, val? Aquesta mescleta de diferents famílies de la ceba per encara tenir més gust, alhora tenir més aroma, no? I tenir més consistència. Llavors, quan això ja estigui una miqueta sofregidet, agafarem, ficarem aquests ceps, els retalls, els troncs, no? El que és això ben picadet, això ho sofregirem una miqueta més i ficarem doncs, un raig doncs, de brandi, val? Que ens anirà molt bé, deixarem reduir una miqueta, ficarem una miqueta de brou de carn, i això ho deixarem fer xup-xup. D'acord? Ho salpebrem. Quan estigui, doncs, gaire, allò que ja veiem, no? uns 10 minuts, 15, també és cep, aquí no hi ha... No s'ha de coure molta estona, tampoc. Ficarem, per això estic una miqueta la crema, no? Fiquem una mica sempre de crema de llet o nata, no? O sigui, amb falta de crema de llet, doncs un rajolí de llet també ens anirà bé, que això és el que ens donarà és aquesta cremositat que tenen les cremes. Això ho triturarem, val? Ho passarem per un colador, que jo sempre recomano, que seria més finet, i ho reservarem. Per un altre costat, aquest timbal, simplement, doncs, collir una miqueta de patata, d'acord? Jo sempre recomano la patata per fer purés, doncs la Mona Lisa, la Buffet, val? La Prada, si tirem molt cap a la terra... Això simplement fer un puré, lligar-ho amb una miqueta de mantega, una miqueta de sal i pebre. Els ceps així més macos els deixarem laminats, els saltejarem i igual. I l'ou potxer és molt fàcil de fer. Ho podeu fer, es fa amb aigua bullint. I jo us recomano perquè si teniu un sopar així que voleu quedar bé, doncs agafar un petit bol, agafar un paper film, ficar un rajolí d'oli d'oliva, val? Diguéssim, que es quedi ben impregnat i trenquem l'ou a dins. Agafem aquest paper film, l'enrotllem com si fóssim un regal, val? I deixem, el deixem així tancat, diguéssim, amb el paper film. Agafem, els preparem tots pels convidats que tenim, ho fiquem en una cassola amb aigua a bullir i simplement doncs, els fiquem tots a dins 4 minuts. Els traiem i ja veureu que quan ja estiguin cuits simplement obrim el film i com que hi ha l'oli ja es separarà fàcilment. Muntem aquesta crema, fiquem en un plat fondo aquesta crema, agafem un cercle petitet per ficar al centre aquest timbal de patata, que és un puré, no?, lligat amb mantega, sal i pebre, fiquem aquests ceps prèviament saltejats una miqueta, amb una miqueta de pernil, que això li donarà consistència també, un sencerell de pernilet, i a sobre fiquem aquest ou potxer, d'acord? Servim la crema doncs, pel costat d'aquest timbal i ja tenim doncs, aquesta crema per sorprendre convidats especials.
Quina bona pinta. Xavi, amb què el maridem?
Aquí, com que tot és tan cremós, tan untuós, es fa servir, doncs, bueno, es busca aquesta untuositat tant del cep com de l'ou potxer, també et dona aquesta sensació en boca cremosa, la crema, tot. Doncs he cregut que la varietat de raïm chardonnay és la varietat que ens aporta més cremositat i llavors, per tant, optaria per un vi de la varietat de raïm chardonnay i com que ja també tenim el punt de bolets, que sempre té un punt de complexitat, aromes una mica de bosc, doncs un chardonnay que tingui criança en bot. El que passa que a vegades, clar, aquí estem tot amb coses molt, molt pastoses, però m'interessava buscar un chardonnay que tot i tingués aquesta cremositat, que també tingués un punt d'acidesa que ens refresqués, perquè si no tot seria anar creant aquesta cremositat i molta més cremositat tant per totes bandes. I llavors he buscat un chardonnay que fan al terme municipal de Subirats, o sigui que està tocant a Sant Sadurní, que és un celler que es diu Font de Jull. És un celler molt, molt petitonet, que té plantat 4 hectàrees de chardonnay, Pinot Noir i una varietat que es diu Vermentino. Però aquí fan un vi blanc monovarietal de chardonnay i m'he portat doncs, l'anyada 2020, o sigui que té 4 anys de bueno, un any ha estat amb bota i 4 anys ha estat amb ampolla i encara té una llarga vida per endavant. I ens trobem que té doncs, una mica de nota de fruita, de plat amb pinya, característic del Chardonnay, però després també troba els torrats aquests de la barrica. I en boca, cremositat i frescor al mateix temps, que per mi pot anar molt bé també per treure un punt d'aquesta... Anem per paral·lelismes, però també té acidesa que ens desengreixa o ens treu aquesta cremositat.
Perfecte. El segon plat del Xavi... Ai, del Xavi, perdó. Del David, haig de dir que l'he tastat. I jo ja sé que t'estàs rient perquè imagino que sabràs per on vaig. L'altre dia vam fer un directe per tot Catalunya i vaig tenir el plaer de poder anar a la cuina del David. Vaig tastar aquest arròs i muntanya, de mar i muntanya, perdó, i de veritat, era deliciós. Sembla publicitat, però no ho és, eh? No. David, tot teu, que tu ets el que sap realment.
Sí, home, aquí al Baix Penedès ara estem amb jornades gastronòmiques de l'arròs, no? I llavors sempre, no? Igual que comentava, no? Les fires del Cabatast i tot això, doncs, de les fires del vi, no? Aquest intercanvi entre comarques, no? De les jornades i això, doncs, és molt agraït veure, no? Gent del Baix Penedès anar al Penedès i al contrari, no? Tot fer una miqueta de que hi hagi moviment, sobretot pel menjar i per beure, no? I llavors sí que és veritat que fem aquest arròs, val? Però dic, bueno, doncs mira, farem també la recepta i així és, bueno, la gent que no pugui venir o que vulgui, doncs, bueno, fem un repte, no?, de que el facin a casa, val? Nosaltres el fem en format a la llauna, que és la llauna aquella dels cargols, la que vem allà, però, bueno, també el podem fer amb una cassola d'arròs que fem a casa, o una paellera, no? Però, bueno, passem una miqueta al repte d'animar-lo a fer. És un arròs mar i muntanya, amb calamar, botifarra negra, cansalada, cloïsses i gamba de Vilanova. Com faríem aquest arròs? Bueno, primer el que faríem és marcar, doncs, amb una cassola, val? Marcaríem, doncs, uns talls de cansalada, però cansalada d'aquesta bona, eh? D'aquesta de territori, no? Nosaltres fem servir, doncs, de gent que es dedica al port, no? D'aquí de la zona de l'Alta de Déu. Doncs, doncs aquesta cansalada, aquesta botifarra negra, el que faríem és marcar-la amb aquesta cassola, simplement marcar-la pels dos costats. Després ja l'acabarem la cocció, doncs, amb aquest arròs, que vagi deixant gust. Amb aquell mateix oli, val, el que farem ja és saltejar aquestes gambes, val, aquestes gambes, gamba de Vilanova, mitjaneta, el que vulgueu, vermella, i les cloïsses, també el mateix. Deixem que marquem, que es vagi deixant aquest gust mar i muntanya, eh? Aquest gust del, no? tant del receptari català. Això també ho reservem. I, per últim, doncs, agafem un calamar trossejat, val? El saltegem amb aquest arròs i aquest calamar ja el anem saltejant. Aquí què hi ficaríem? Doncs hi faríem un sofregit, si teniu prèviament fet un sofregit, si no, el faríem en aquest moment, una miqueta de ceba, no?, ben trinxada, el tomàquet, d'acord? I nosaltres també hi fiquem una picada que diem picada de romesco, que és agafar, doncs, ametlla crua, agafar pa, agafar all, agafar julivert, val? Això es fregiu tot amb una paella a part, amb una miqueta de tomàquet també, pimentó, i això, quan està tot ben fregidet, es fica amb un basbatador, amb una miqueta de vi blanc, es tritura i ja tenim aquesta picada. Això, quan estigui aquest calamar ja una miqueta de sofregidet, ficarem aquesta picada, aquest sofregit ja acabat, val? Començarem a ficar allà l'arròs, i aquest arròs el rossejarem, val? Hi ficarem un bon raig de brandi que li anirà molt bé, deixarem, doncs, reduir, val? I ficarem el fumet, doncs, allà calent. Això què farà? Això, un arròs, depèn de la marca que compri, el que sigui, seran 14 o 16 minuts, que es coneix una mica de l'arròs, però, bueno, són uns 15 minuts, doncs el que farem és, durant 10 minuts, deixar que cogui, doncs, aquest arròs sol, i els últims 5 minuts, abans d'anar a ficar al forn, nosaltres, doncs, ho ficaríem al forn els últims 5 minuts, afegir, doncs, aquesta botifarra que hem marcat, aquesta cansalada laminada que hem marcat, aquestes cloïsses, aquesta gamba, tot ficat per sobre, i acabaríem el forn perquè quedés ben sec, no? I tindríem, doncs, aquest mar i muntanya, doncs, bueno, amb arròs.
Xavi, no sé si el que m'has passat és... almenys és graciós el nom.
Sí. Bueno, aquí, clar, anàvem amb un... És un mar i muntanya. Jo, per exemple, els mars i muntanya, pues, m'agrada molt la varietat de raïm Sumoll, que és una varietat que s'està recuperant, que és una varietat de raïm negre, però que té uns vins que té molta acidesa, molta frescor, que també l'acidesa sempre va molt bé i la frescor per als peixos, diríem, perquè ressalten el gust. Però llavors, com que hi ha muntanya, dius, pues, anem per on anem. Però al final, un arròs necessitem bombolletes. I llavors, pues, he portat un escumós que es diu Diumenge. I és un grup d'amics que es van trobar un diumenge, i que, bueno, estaven un dissabte, que estaven mirant a veure que tenia... I un era pagès i deia, ostres, tinc un raïm que ningú me'l compra, de la varietat de raïm Xarel·lo Vermell. I diu, ostres, ningú me'l compra i l'haig acollir demà. Diu, doncs, pues, bueno, pues mira, l'entrarem al nostre celler. Entre els amics van dir, doncs, pues, mira, pues porta'l i farem alguna cosa. I llavors va ser, pues, que aquell diumenge van anar a collir el raïm i van collir un xarel·lo vermell i el van fer amb el mètode ancestral, que és el mètode ancestral, que és que premses, comença a fermentar el vi al dipòsit i acaba la fermentació a l'ampolla. Doncs, vull dir que ara ja és un mètode que es va començar a utilitzar, que fa un temps era bastant nou, però ara ja està, que de sobte que tot el que hi ha dintre és suc de raïm fermentat. I va resultar que el dia que van embotellar les ampolles va ser el diumenge següent. I després, el moment que tocava, doncs mira, al final era una cosa que feien entre amics i ho feien els diumenges, i va quedar, doncs, el nom de diumenge, així donant-li aquest toc sense la i, que dius, hi ha una falta d'ortografia, doncs no, ho han fet expressament una mica jugant amb aquestes paraules, doncs, de que, o de més populars, de dir, doncs, de, que ens trobem diumenge, i així ens ha quedat. I llavors aquí és un escumós amb el mètode ancestral, i llavors, com que el xarel·lo vermell té una mica de pigmentació a la pell, molt impossible de fer un vi negre amb el xarel·lo vermell. L'únic és que se li fa una mica de maceració amb les pells perquè li dongui gust. I llavors ens trobem que aquest és un ancestral que és jove, que és de l'any 2024, o sigui que... Ai, no, perdoneu, de la barema 2023, i llavors ha estat un any i poc amb criança amb les ribes. Però com que s'ha macerat una mica amb les pells per donar-li un punt de color, fa que també tingui una estructura i ens pugui aguantar, doncs, aquest arròs de mar i muntanya. Té la frescor de les bombolles i també, doncs, l'estructura que li ve del xarel·lo vermell. Però una bombolla molt fina i delicada, que és una mica el que ens està portant aquest mètode ancestral. I és un, direm que és un ancestral amb cos i amb potència, seria això.
Perfecte. Doncs, David, us informo que ens queden 5 minuts per tots dos, és a dir, per les postres i per maridar-ho.
Val. Bueno, fent una miqueta, doncs, que estem ja... Bueno, ja la veurem en molts llocs, ja ha acabat, però encara continua, no? Com deia el Xavi, encara veiem l'última cuada d'això, llavors he aprofitat per fer una miqueta un postre amb raïm, no? Per ficar una miqueta al punt aquesta importància de les baremes a les nostres comarques. Val? Llavors, bueno, fer un tim, també seria com un timbal, o com ho muntarien com un timbal, val? I seria una mousse de mató, no? Que és aquest formatge, doncs, a fresc en català, que, bueno, que es tendeix a per utilitzar pels postres. A sobre un biscuit, doncs, emborratxat amb vi dolç, i finalment aquest raïm, no, en forma ja tal qual, natural, doncs, sobre d'aquesta mousse. Llavors, això que faríem primer per fer aquesta mousse, per deixar-la preparada, doncs, per 250 grams de mató faríem servir uns 200 mil·lilitres de nata. Val? A més de ficar-hi sucre, aquí ficaríem, doncs, una miqueta de mel, unes 3 cullerades, i també una miqueta de ralladura de llimona. Què faríem aquí? Ficaríem, doncs, el mató, el barrejaríem amb aquesta mel, muntaríem els 200 ml a punt de nata, i després hi afegiríem, doncs, aquesta mousse molt a poc, perquè no ens baixi aquesta nata, aquest mató, perdona, per fer aquesta mousse, i que no ens mantingui una miqueta, doncs, la consistència. Això ho reservaríem a la nevera, agafaríem un biscuit, el cot que fem a casa tradicionalment, no?, o que fan moltes cases. Simplement, doncs, agafaríem aquell biscuit, el mullaríem, no?, amb una miqueta de vi dolç, o sigui, l'emborratxaríem, que això també és molt català, amb la pastisseria, diguéssim, i agafaríem, doncs, agafaríem aquest tall de biscuit, el podem fer tot més maco, com un cercle, doncs el tallaríem de forma rodona, el ficaríem un petit plat petitet, val? I ficaríem, doncs, aquesta mousse de mató per sobre, i finalment, doncs, aquest raïm tallat per la meitat, si té llavors, les trauríem, val? I ratllaríem una miqueta de llimona per sobre. I acabaríem també amb un altre toc de mel per sobre per donar-li doncs, l'últim toc dolç. I aquí teniu bueno, aquesta mousse una miqueta de verema, de mató i verema.
Que bo. Que
sí,
bo.
A mi m'ha semblat que era com un tiramisú a la catalana, eh? Diríem que sí. L'únic que faltaria el cafè, eh? Però
sí.
Al final dius...
Capa, si anéssim fent sí. Capes, podríem també... Clar, això penseu que quan fem una recepta ja, després podem fer moltes multituds, podem ficar en un got i això, com diu ell, anar fent capetes i podríem arribar a fer doncs, un tiramisú català i ficar-li un rajolinet de ratafia o de que barrejat amb cafè també seria boníssim.
Sí, sí. Doncs, jo, bueno, com que he vist molt tradicional, he portat pensat en un moscatell tradicional, perquè també doncs, el raïm, normalment, quan fas per menjar el raïm bo de menjar de taules, el raïm de moscatell, que és el que et dona més gust. I llavors, el també portar aquest vidols doncs, amb el pa pessic, doncs, també ens una mica busquem la mateixa afinitat i la mateixa intensitat. I doncs, he omplert una ampolleta de vi del de bota de moscatell que tenim doncs, a la botiga, i llavors doncs, és el que he portat aquí a la ràdio perquè, bueno, per si... com que estem lluny, si no ja faríem el maridatge perfecte, però una mica és buscar doncs, buscar el tradicional, i a més que ara que amb el fred és com una cosa que ja comença a venir de tardor, ja comences a pensar, és com un dia per l'altre, que fins ara no pensaves mai en el moscatell o en el vidols, i ara ja, doncs, ja pensem en aquests productes de tardor, perquè només per agafar un jersei, diríem, és aquelles coses que et canvien i, bueno, i contents que vagin canviant i que vagin venent les estacions.
I així entres en calor també una miqueta,
home,
no?
Clar.
Amb el moscatell
i tant.
Agafes calories.
Dóna energia, eh? També és dolcet i, a més, alcohol, que això va fantàstic per començar
sí, sí.
El dia. O per acabar-lo, depèn.
Jo crec que potser millor per acabar-lo. Per començar-ho, jo no m'hi veig, eh? Ara mateix.
Bueno, depèn.
Xavi Roig, David Vernet, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, per retrobar-nos una temporada més i ens escoltem d'aquí a un mes, aproximadament.
Molt bé.
Moltes gràcies. Encantats.
Gràcies.
Avui una retrobada amb Xavi Roig i David Vernet, que ha anat de fàbula, com sempre, i una estrena a primera hora amb la Marta Vives, que ens portarà al Des de Dins. Ara estem a punt d'acomiadar aquesta segona hora i a la tercera tindrem Català al carrer, avui parlant de teatre en català i jugant, obrint línies perquè concurseu i us endueu a casa Bungie, la petita koala, una delícia de llibre. A 11:45 ens actualitzem al flash informatiu i encara seguirem amb les pantalles i les fake news. I a 12:00 sí, direm adéu-siau.